Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Familiars de les víctimes de la Dana increpen Carlos Mazón amb crits d'assassí a l'inici del funeral d'estat. S'està celebrant des de les 6 de la tarda a la Ciutat de les Arts, a València. Jordi Fortià.
És un acte laic amb més de 800 persones, presidit pels Reis d'Espanya i acompanyats del president del govern, Pedro Sánchez. Al matí, Carlos Mazón ha declarat aquest 29 d'octubre, dia de dol oficial, i ha admès deficiències en la gestió de la catàstrofe.
Hubo cosas que debieron funcionar mejor. Hoy no es el día para la confrontación, pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos, también los días posteriores, cuando fuimos conociendo la magnitud de una tragedia inabarcable. Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no fue suficiente. Y hoy, de nuevo, debemos reconocer.
La tragèdia de la Dana centra també l'atenció en un nou cara a cara a Feijóo Sánchez del Congrés.
El líder de l'oposició ha acusat el govern de polititzar la tragèdia, mentre que el president no ha volgut entrar en polèmica per respecte a les víctimes.
Ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicase solo a la reconstrucción. Señor Sánchez, ¿piensa decir la verdad mañana en la comisión de investigación del Senado?
En una democracia parlamentaria, evidentemente, el gobierno tiene que rendir cuentas. Siempre lo he hecho, pero creo, señorías, que hoy no es el día. Hoy es el día para la memoria de las víctimas y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas.
Tres nous equipaments s'entraran al pla de transformació del barri de la mina de Sant Adrià del Besòs.
Es tracta d'una residència per a gent gran, una escola bressol amb 100 places i el Centre Internacional de Lluites Olímpiques. A més, el pla avança 2 anys l'enderroc de l'edifici Venus, que es farà el 2028.
Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Això ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Aquest és un barri, com tot barri de Catalunya, amb ordre, amb llei, amb convivència. Però, segon missatge avui, és un barri on el govern de Catalunya hi inverteix. Avui presentem un pla per fer una residència per a la gent gran, per fer una escola bressol, com a mecanisme d'integració i com a mecanisme d'ascensor social, i per fer habitatge protegit.
En cultura, una dotzena de municipis metropolitans acolliran les representacions de la 9a edició del Rebels, Festival de Teatre Jove.
Que es farà del 3 al 21 de novembre, amb el focus posat en temes com la identitat i el gènere, la salut mental o el consentiment. Carme Tiers és la directora del festival.
Com que moltes vegades la programació es nodreix de la creació jove té aquesta característica últimament, com a mínim, no? de tirar molt del que és l'autoficció, de buscar el seu entorn, les temàtiques de les que volen parlar, i això fa que també la creació i el públic puguin tenir uns interessos comuns.
I en esports, Toni Castro, 5 equips catalans disputen aquest vespre la primera eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol.
De fet, el Centre d'Esports Sabadell està jugant al camp del Poblense, al descans Poblense 1, Sabadell 1. A les 8, l'Atlètic Sant Just de la Lliga Elit rep a l'estadi municipal de l'Hospitalet el Mallorca de primera divisió i el Sant Andreu juga a casa el Narcís Sala contra el Terol. I a 8:45 tenim duel català, un Reus a Europa.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una nova traca de pluges està arribant des de les comarques de Ponent i de l'Ebre i ja en aquests moments també acaba plovent a molts indrets de la Catalunya central, sud de Barcelona i el Camp de Tarragona. Estem parlant de pluges que són més aviat minces, d'anar fent, no pas tempestes fortes, més o menys com han anat plovent al llarg de les últimes hores, que hem tingut registres d'aigua que en alguns racons, sobretot al Prepirineu, que s'han atensat als 10 o 12 litres per metre quadrat. Encara fins aquesta mitjanit, molts núvols i aquestes pluges que sobretot cauran a les comarques del Prepirineu, les del Camp de Tarragona i també la Catalunya central. I en vista el dijous el que ens quedarà és molta humitat, per tant, sobretot, molta boira matinal, especialment a les comarques interiors, moltes més clarianes a l'Alt Pirineu i també cap a les comarques de Girona. Durant el migdia del dijous apareixeran algunes nuvolades al voltant del Camp de Tarragona o sud de Barcelona amb alguna gotellada, molt poca cosa. En general, demà, amb una temperatura que a la tarda serà un plet més suau que avui. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. Avui una jornada més tranquil·la en aquesta xarxa viària, si més no, durant la tarda, i si ho comparem amb ahir, la veritat és que de grans incidències no n'hauríeu de trobar. En tenim una, és cert, a l'autopista AP7, A la zona de Tarragona s'ha incendiat un turisme, ja està apagat, però encara queda un carril tallat en direcció sud, aturades que en principi no superen els 2 quilòmetres en aquest punt de l'AP7 a Tarragona i en sentit sud. Pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, aturades que toquen, podríem dir, carregades, és cert, les dues rondes, tant la ronda de dalt com la ronda litoral en sentit Besòs, aquí sí que hi ha trams de retencions. De la resta de punts, ens quedem ja amb la zona de Mataró, amb la C60, retencions d'un parell de quilòmetres al tram d'Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En marxa el funeral d'estat per les víctimes de la Dana. Familiars dels morts han increpat Carlos Mazón amb crits d'assassí a l'inici de l'acte.
Des de les 6 de la tarda, la ciutat de les Arts de València acull el funeral en record de les 237 víctimes mortals que va provocar la Dana a tot l'estat espanyol. És un acte laic amb més de 800 persones, presidit pels Reis d'Espanya i acompanyats pel president del govern, Pedro Sánchez. Un funeral marcat també per la ràbia, el dol, la indignació i la polèmica presència del president de la comunitat, Carlos Mazón, que aquest matí ha declarat aquest 29 d'octubre dia de dol oficial en record a les víctimes en una declaració institucional en què ha admès deficiències a la gestió de la catàstrofe.
En qualsevol cas, anem a saber com s'està desenvolupant aquest funeral d'estat on, com dèiem, hi ha hagut crits contra Mazón a l'inici de l'acte. Marc Dalmau, bona tarda.
Doncs el funeral encara no ha acabat. En aquests moments el rei encara està saludant a diversos familiars de víctimes. Recordem que les víctimes, algunes víctimes, alguns familiars de víctimes han increpat a Carlos Mazón, el president de la Generalitat Valenciana. Aquí les associacions de víctimes ja havien advertit que no volien que assistís al funeral d'estat. En canvi, l'entrada de Felip VI i Letícia, aquí l'any passat van llançar fang i objectes, s'ha produït entre aplaudiments. Els monarques han fet una ofrena floral i en l'acte s'ha guardat un minut de silenci, s'han interpretat diverses peces musicals i s'han llegit els noms de les 229 víctimes del País Valencià, les 7 de Castella-La Manxa i la d'Andalusia. El rei Felip, per la seva banda, ha expressat el seu condol per les 237 morts.
Doncs moltíssimes gràcies, Marc. Ho dèiem en portada, funeral d'estat marcat per la polèmica presència de Carlos Mazón. De fet, partits i familiars, com bé deies, de les víctimes li havien demanat al president del País Valencià que per respecte no assistís a la cerimònia. Una polèmica que es podria haver evitat, segons ha dit aquesta casa el portaveu de l'Associació de Víctimes d'Anna 29O, Ausias Ortí. Helena Puigdueta.
El d'avui és un dia dur per les famílies. Rememorar el que va passar i les vides que s'haurien pogut salvar si el president valencià s'hagués pres seriosament la gestió de la Dana continua generant molta ràbia entre els valencians. Així s'expressava a la xarxa el portaveu de l'Associació de Víctimes Mortals d'Anna 29O, Ausias Ortí.
El que dic és que ell hauria d'haver dimitit i no seria a hores d'ara el president de la Generalitat i, per tant, no estaria convidat a este funeral.
Ortí està convençut que la justícia s'acabarà imposant, malgrat tractar-se d'una macrocausa llarga i lenta. I és que, a més dels danys emocionals, també ha deixat quantiosos danys materials. S'ha embastat ràpid, però encara queda molta feina per fer. Xavier Maixí és el degà del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Comunitat Valenciana.
S'ha fet obres d'emergència de pressa i corregent per a restituir les comunicacions, l'accessibilitat per a fer l'auxili a les persones que tenien problemes i per a poder accedir als llocs de treball. I això s'ha fet temps rècord. Què falta per fer? Molt. Què se tenia que haver fet? Pensar més en el futur.
La Generalitat ha anunciat que destinarà 29.000 milions d'euros a la reconstrucció i adaptació d'infraestructures. Segons el degà, s'ha fet l'anunci, però encara ni s'ha definit ni calendaritzat el programa d'inversions.
Notícies en xarxa.
I el primer aniversari de la Dana ha coincidit amb un nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo al Congrés dels Diputats, el primer des del trencament de l'acord d'investidura entre Junts per Catalunya i el PSOE. Ha estat en la sessió de control al govern espanyol que ha començat amb un minut de silenci en senyal de record per les víctimes. Jordi Casino.
El líder del Partit Popular ha tornat a acusar el president espanyol de mentir constantment i li ha preguntat si demà el Senat pensa dir la veritat. Unes acusacions a les que Sánchez no ha volgut respondre, tot considerant que avui és un dia de dol.
Ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicase solo a la reconstrucción. Señor Sánchez, la pregunta de hoy es retórica. ¿Piensa decir la verdad mañana en la Comisión de Investigación del Senado o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez?
En una democracia parlamentaria, evidentemente, el gobierno tiene que rendir cuentas. Siempre lo he hecho, pero creo, señorías, que hoy no es el día. Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas.
Pedro Sánchez haurà de comparèixer demà al Senat en la Comissió d'Investigació de l'anomenat Cas Coldo.
Encara en política, ja està en marxa la consulta a les bases de Junts per avalar o rebutjar el trencament de les relacions amb el PSOE.
Uns 6.300 militants de Junts per Catalunya poden votar de manera telemàtica des d'aquest matí fins demà a les 6 de la tarda, a favor o en contra de la decisió de la direcció d'aquest partit de donar per acabat l'acord d'investidura amb el PSOE.
Mentrestant, avui al Congrés de Diputats, el president Pedro Sánchez s'ha compromès a tramitar una proposició de llei de Junts per combatre la multireincidència.
El text estava bloquejat al Congrés des de fa un any perquè PSOE i Sumar havien ampliat en 14 ocasions el període d'esmenes i el procés estava pendent de l'informe de la ponència. És un dels incompliments que denuncia Junts per trencar. Sánchez ha dit avui que la multireincidència és un dels principals problemes de seguretat a l'Estat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, Israel ha anunciat avui que reprèn l'alto el foc a Gaza després de deixar més d'un centenar de morts en els bombardejos de les últimes hores.
Entre els quals hi ha 34 menors i 9 dones, segons xifres dels dipòsits de cadàvers i la defensa civil palestina. A mig matí, Israel ha anunciat que aturava els bombardejos, tot i advertint que respondrà amb fermesa a qualsevol violació per part de Hamas.
I també preocupació a Cuba per l'arribada de l'huracà Melissa després d'arrasar Jamaica al seu pas.
El Melissa es continua considerant de màxima perillositat, fins i tot més que el Katrina, tot i que ha rebaixat 2 punts la intensitat a l'escala Saffir-Simpson les darreres hores. De moment ha deixat 9 morts al Carib i Centroamèrica, 3 dels quals a Jamaica, ha causat inundacions i ha destrossat tota mena d'infraestructures al seu pas.
En successos, mor una menor de 14 anys atropellada per un autobús interurbà a Barcelona.
La Guàrdia Urbana investiga el succés que va passar ahir a 9:15 de la nit a la Gran Via de Carles III, a prop de l'Avinguda Diagonal. A l'accident s'hi havia implicat un autobús de la companyia de transport interurbà Montbus.
Entra en vigor també el decret de l'Ajuntament de Barcelona que prohibeix les rutes d'alcohol a tota la ciutat durant les 24 hores del dia.
El consistori va anunciar la mesura a l'estiu. Fins ara només es restringia a Ciutat Vella i l'Eixample en horari nocturn. I l'objectiu és millorar la convivència i protegir el descans veïnal.
Encara Barcelona desmantella en una organització dedicada al tràfic de persones i al cultiu de marihuana.
S'han alliberat 5 víctimes explotades laboralment i vivint en condicions penoses, tancades en clau i sota constant vigilància i amenaces, totes de nacionalitat vietnamita. Hi ha 11 persones detingudes i s'han intervingut més de 1.300 plantes de cannabis, diners i joies.
Prop de 180.000 treballadors del sector del metall de la província de Barcelona cridats avui i demà a la vaga denuncien que la negociació del conveni del metall ha estat estancada i que la patronal proposa un acord de mínims. Els treballadors volen garantir poder adquisitiu i millors condicions.
El secretari general d'Indústria de Comissions Obreres de Catalunya, Josep Rueda, denuncia que la patronal vol reduir directament a la meitat els possibles increments que s'arribin a pactar. Són declaracions a la xarxa.
Nosaltres el que reclamem, evidentment, són millores en les condicions econòmiques dels treballadors del sector i també demanem una reducció de jornada per a aquest sector que mai ha tingut una reducció de jornada. La patronal, en tot cas, vol d'entrada, amb els increments que siguin capaços de poder negociar, fer una compensació de reducció directa ja del 50% d'aquests increments.
Els vaguistes estan protagonitzant talls de trànsit durant aquest dimecres. Aquest matí han tallat alguns dels principals accessos a Barcelona. És el cas de la C32 en el punt que connecta amb la B20 a Cornellà de Llobregat, la Ronda Litoral a l'altura de Mercabarna i també els accessos de polígons del Baix Llobregat i el Vallès Oriental. Tot plegat ha provocat cues i retencions a primera hora del matí. També hi ha hagut afectacions a la C55 a Manresa i la BV4511 a Santpedor.
També en l'àmbit laboral es desencalla part del conflicte del servei de neteja de Girona els dies festius de Sant Narcís.
Els treballadors de l'empresa Girona Més Neta han arribat a un acord amb la direcció que desencalla el conflicte a canvi de diverses millores laborals. Així tot, la plantilla manté les concentracions previstes a les portes de l'empresa.
I en clau econòmica, la Generalitat vol materialitzar 600 projectes d'inversió estrangera abans de l'any 2030 i arribar a les 10.000 filials establertes a Catalunya. A més, es proposa generar 45.000 llocs de treball.
Són objectius marcats en l'estratègia de captació d'inversió estrangera 2026-2030 que el govern ha presentat avui al món empresarial i municipal.
Mont Carvajal.
Aquesta xifra, 6.000 milions d'euros d'inversió forània i 45.000 llocs de feina en 5 anys, suposaria un augment del 60% respecte a ara. Són objectius del govern que per primera vegada ha presentat al món empresarial i municipal. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha fet una crida als alcaldes a col·laborar per aconseguir-ho.
Sou, ens acompanyeu molts alcaldes, són els que no estan aquí, senzillament claus i fonamentals per tirar endavant aquests projectes de captació d'inversió estrangera. Cal coordinar esforços, agilitzar permisos, crear ofertes, creuar ofertes i demandes i de forma molt especial mobilitzar el sòl industrial que necessitem per ubicar aquestes captacions.
El govern compta amb 400 projectes potencials. D'aquests, 150 han dit que invertiran i seran, doncs, una realitat. Una quarantena s'instal·laran fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.
En territori, el Pla de Futur i Transformació del Barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs inclourà la construcció de 3 nous equipaments, una residència per gent gran, una escola bressol amb 100 places i el Centre Internacional de Lluites Olímpiques. A més, el Pla avança 2 anys l'enderroc de l'edifici Venus, que es farà el 2028. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
A banda de l'enderroc de l'edifici Venus, el pla de transformació inclou la construcció de 3 nous equipaments, així de protecció social. Tot plegat, una declaració d'intencions del govern català de com vol treballar la vessant urbanística, comunitària i de servei públic al barri. Es tracta d'un pla pressupostat i calendaritzat perquè tota la transformació sigui una realitat al 2030. Això ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Aquest és un barri, com tot barri de Catalunya, amb ordre, amb llei, amb convivència. Però, segon missatge avui, és un barri on el govern de Catalunya hi inverteix. Avui presentem un pla per fer una residència per a la gent gran. Avui presentem un pla per fer una escola bressol. Avui presentem un pla, conseller d'Esports hi ha estat molt implicat, per fer un centre de lluita esport. Com a mecanisme d'integració i com a mecanisme d'ascensor social. I per fer habitatge protegit.
Un dels punts clau del pla de futur de la mina és l'acceleració de l'enderroc de l'edifici Venus, al qual es destinaran més de 53 milions d'euros.
I més de 60 directors i directores de televisions locals adherides a la xarxa s'han reunit aquest matí a Roca Umbert, fàbrica de les arts de Granollers, per conèixer i debatre les futures estratègies conjuntes del sector. Durant la trobada també s'ha presentat un estudi d'impacte qualitatiu de la comunicació local. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
En les sessions divulgatives han destacat les ponències sobre plataformes de streaming i servei públic i la presentació de l'estudi d'impacte qualitatiu de la comunicació local. Coia Poblet, consultora de l'empresa Ceres, ha destacat les conclusions principals de l'estudi.
Hi ha una imatge molt bona dels atributs que fan referència a la proximitat, a la identitat, al fet de que siguin aquells canals que estan a prop meu i que em representen.
La jornada es completa amb sessions dels mecanismes de treball intern entre les televisions del territori i l'estructura de coordinació de la xarxa. Núria de José, consellera delegada de la xarxa, en destaca les estratègies.
Tant ràdios com televisions locals traieu molt bones notes en la percepció que la ciutadania té de vosaltres. Es valoren coses com especialment la proximitat i també doncs, reflecteix coses que calen millorar, idees que ens han de servir com a guia de cara a poder encarar no, l'estratègia.
L'info local de televisions és una de les diverses trobades que la xarxa du a terme amb els seus membres associats durant l'any.
En cultura, un total de 12 municipis metropolitans acolliran les representacions de la novena edició del Rebels, el Festival de Teatre Jove que es farà del 3 al 21 de novembre. Enguany les obres posen el focus en temes com la identitat i el gènere, la salut mental o el consentiment. David Navarro.
Barcelona, Manresa, Granollers, Cardedeu, Sabadell, Canovelles, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Viladecans, l'Ametlla del Vallès, Montcada i Reixac i Cornellà acolliran la programació dels Rebels. Hermafrodites a cavall o La rebel·lió del desig serà l'obra que inaugurarà el festival a la Villarroel. Un bon exemple de les temàtiques que protagonitzaran la trobada, com a Pareu de parar-me, al Teatre Auditori Camp Pelots de Canovelles, que gira al voltant del racisme institucional, o Iceberg, al Teatre Auditori de Cardedeu, que aprofundeix la salut mental. La directora del festival, Carme Tiers, destaca que Rebels s'arrela en l'actualitat.
Com que moltes vegades la programació es nodreix de la creació jove té aquesta característica últimament, com a mínim, no? de tirar molt del que és l'autoficció, de buscar el seu entorn, les temàtiques de les que volen parlar, i això fa que també la creació i el públic puguin tenir uns interessos comuns.
A més de les representacions, el Rebels també programa un taller de teatre musical amb Mireia Morera i un altre de físic amb Sol Picó. Una altra de les cites destacades serà el Rebels Aposta, una fira professional de teatre que es farà a la Nau Ivanov de Barcelona.
I l'edició d'enguany del Festival de Cinema Mos, que arrenca la setmana que ve a Vilafranca del Penedès, homenatjarà la cineasta Judit Colell. També a l'enòleg penedesenc Miguel Agustí Torres i Raül Pérez, viticultor del Bierzo, que és el territori convidat. Esther Minguell.
La nova pel·lícula de Judit Colell, Frontera, inaugurarà la 14a edició del MOS amb el que serà la preestrena del llargmetratge a Catalunya. A la secció Gran Reserva es podrà veure també la nova producció d'Isaac i la Cuesta, Flores per Antonio, i la novetat d'Isabel Cuixet, Tres Adioses. Són algunes de les moltes produccions que durant 10 dies ompliran de cinema i vi el Penedès. A la secció d'acollita, aquest any hi ha rècord de participació, com explica Xavier Fornos, codirector del certamen.
Estem parlant de la collita més gran, amb major nombre de treballs mai registrats. Estem parlant de 55 treballs de molt divers metratge que provenen de 13 països d'arreu del món. Crec que ha sigut l'any que hi ha major representació de països d'arreu del món, que està explicant que el fet cultural del vi no és només exclusiva dels països de l'art de la Mediterrània.
El MOS Festival es farà del 6 al 16 de novembre al Penedès i del 26 al 30 es trasllada al Priorat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espart Girona està jugant partit d'Eurolliga a la pista del Gdynia polonès. El partit d'anada Fontejau, les de Roberto Iñiguez, ja van guanyar de 33 punts. Ara mateix, partit ja en l'últim quart, Gdynia 61 i Girona 73. Per tant, les gironines tenen a tocar la 8a victòria consecutiva, la 4a Europa. I a l'Eurolliga masculina, el Barça va guanyar ahir al Palau contra el Milà per 74-72. Els italians van dominar la primera part, però la bona actuació de Kleiber, Satoranski, Panther i Vasily va capgirar el marcador pels Blaugrana. L'entrenador del Barça, Joan Peñarroya, valora el retorn del camí del triomf després de dues derrotes consecutives a Europa.
Sortim al tercer quart i amb l'embrancida dels dos últims triples del segon quart i fem un quart bo amb atac, amb l'encert que no hem tingut al llarg del partit. I un darrer quart molt igualat, en el que anàvem 2-4 punts a dalt, però cap dels equips ha tingut encert.
I encara en bàsquet europeu, el Baxi Manresa rep a 3:15 el Nou Congost, el Başakşehir d'Istanbul, líder invicte de l'Eurocup. Els manresans busquen allargar la ratxa de 3 victòries consecutives a Europa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Els manresans tindran, però, una baixa sensible. Alfonso Plamar no podrà jugar a causa d'una lesió a l'abductor. Tot i això, l'equip arriba amb bones sensacions i amb la continua mostrant el seu caràcter competitiu. En la prèvia del partit, l'entrenador assistent, Nacho Juan, reconeixia la dificultat del repte, però destacava que el partit ha de servir per continuar creixent i fer vibrar també l'afició del Nou Congost.
Estamos posiblemente hablando de la mejor plantilla de nuestro grupo en Eurocup, con todo lo que ello conlleva. Va a ser un partido de muchísima responsabilidad individual, de afrontar esos desafíos desafíos individuales que va a tener cada uno. Muy buenos generadores, especialmente en la posición de base con Malakai Flynn, posiblemente uno de los mejores jugadores de la competición, y también jugadores por dentro que físicamente van a suponer un reto para nosotros. Pero animado, porque pese a la derrota en Madrid, las sensaciones competitivas siguen siendo buenas.
Alba Sacsejir, un dels dos únics equips de l'Eurocup que encara no coneix la derrota, compta amb una plantilla potent, combinant jugadors turcs i estrangers de primer nivell.
Gràcies, Jordi. Ben pendents aquest vespre del bàsquet i també del futbol, perquè s'està disputant la primera eliminatòria de la Copa del Rei. De fet, el Centre d'Esports Sabadell està jugant al camp del Poblense. Tenim el partit al minut 66 amb empat. Poblense 1, Sabadell 1. I a les 8 del vespre, l'Atlètic Sant Just rep a l'estadi municipal de l'Hospitalet el Mallorca de la primera divisió. I també a la mateixa hora, el Sant Andreu juga a casa, el Narcís Sala contra el Terol. I aquest vespre, a 8:45, tanca la jornada de Copa un duel català, és el Reus, que juga contra l'Europa. Escoltem l'entrenador del Reus, Marc Carrasco.
Volem portar el partit on nosaltres ens interessa, volem connectar ràpid amb el públic i volem disfrutar-ho competint. Més enllà de tot això, doncs, volem donar-li l'oportunitat a la gent i a la ciutat d'estar en una nova, en un nou sorteig de Copa, doncs, perquè creiem que s'ho mereix.
Ahir el Girona va haver de disputar mitja hora més de partit la pròrroga contra el Constància Balear de la Tercera Federació per poder passar a la segona ronda de la Copa del Rei. La poca determinació ofensiva mostrada pels de Mitchell en els primers 90 minuts va forçar la pròrroga, que es van acabar enduent 2-3 gràcies al gol de Benat. I demà dijous a les 8 el Nàstic de Tarragona juga al camp de l'Atlètic Balears, i a les 9 l'Atlètic Lleida de la Segona Federació rep l'Espanyol de Primera. I encara en futbol, Pedri té una ruptura del bíceps femoral distal i no reapareixerà com a mínim fins després de l'aturada de seleccions. El canari, que venia de jugar 49 partits consecutius tant amb el Barça com amb la selecció espanyola, ha fet només treball específic al gimnàs. En canvi, Dani Olmo ha fet part de l'entrenament amb el grup a la recta final del seu procés de recuperació del soli de la cama esquerra. I en patinatge artístic, al Mundial de Pequín, el grup júnior del Cunit s'ha proclamat campió del món a la modalitat de grups de show júnior. Demà, última jornada en directe a la xarxa Més de quartets i grups de show.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Llibertat, risc, futur, intensitat, diversitat, energia, talent.
Rebels, ets tu.
Gaudeix del millor teatre per a joves.
Del 3 al 21 de novembre a Barcelona, Canovelles, Cardedeu, Cornellà, Granollers, l'Ametlla del Vallès, Manresa, Montcada i Reixac, Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. Un festival creat per i per a joves amb temàtiques que aborden la salut mental, identitat i gènere, el consentiment o l'antifeixisme. No renunciem mai al nostre esperit transgressor i innovador. Ens acompanyes? Trobaràs tota la programació al web rebels.cat.
L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Els satèl·lits de Júpiter i la velocitat de la llum.
Cosa més ràpida de l'univers. Es mou a uns 300.000 quilòmetres per segon i va costar molt de mesurar. Encara que sembli mentida, es va poder calcular d'una manera força precisa gràcies a Io, el satèl·lit de Júpiter. Galileo Galilei ja havia intentat calcular la velocitat de la llum. Ell es va situar en un turó i un amic seu en un turó veí. Cadascun d'ells tenia un llum tapat amb un drap, un d'ells destapava el llum i l'altre en veure-ho el seu, i la llum retornava al primer observador. Aquest només havia de calcular el temps entre que ell destapava el llum i veia el llum veí. El seu mètode era correcte, però no va funcionar per l'enorme velocitat de la llum. Com es podia calcular una velocitat tan enorme? L'astrònom danès Olaf Rømer va treballar a l'Observatori de París i es va dedicar a estudiar amb molt detall l'òrbita del satèl·lit Io. Mesurava els moments en què l'era ocultat per Júpiter i va descobrir que durant mig any les ocultacions es retardaven uns 16 minuts respecte de les previsions i que el mig any següent el retard disminuïa fins a desaparèixer. Rømer s'adonà que això era degut a que la llum havia de viatjar molt més espai si la Terra estava en el costat contrari del Sol que Júpiter o en el mateix costat. Aquests 16 minuts era el temps que tardava la llum a travessar l'òrbita de la Terra. Rømer va obtenir una velocitat de 225.000 km al segon i d'aquesta manera va ser el primer científic que va mesurar-ne una velocitat bastant realista. Mesures posteriors, amb mètodes diferents, van acabar de precisar aquesta velocitat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
He intentado ponerme en vuestro lugar. Imaginar qué os podía decir. Y no existen las palabras perfectas. Solo sé que hay un sentimiento de dolor sincero que me une, que nos une a vosotros, a familiares, amigos y seres queridos, y que os acompaña con todo cariño en vuestro duelo.
Són les paraules del rei Felip VI durant el funeral d'estat per les víctimes de la Dana que s'ha celebrat aquesta tarda a la Ciutat de les Arts de València. Familiars dels morts han increpat Carlos Mazón amb crits d'assassí a l'inici i al final de l'acte. Jordi Fortià.
És un acte laic amb més de 800 persones, presidit pel RIS Espanya i acompanyats del president del govern, Pedro Sánchez. Al matí, Carlos Mazón ha declarat aquest 29 d'octubre, dia de dol oficial, i ha admès deficiències en la gestió de la catàstrofe.
Hubo cosas que debieron funcionar mejor. Hoy no es el día para la confrontación, pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos, también los días posteriores, cuando fuimos conociendo la magnitud de una tragedia inabarcable. Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no fue suficiente. Y hoy, de nuevo, debemos reconocer.
La tragedia de la Dana ha centrat l'atenció en un nou cara a cara Feijó Sánchez al Congrés.
El líder de l'oposició ha acusat el govern de polititzar la tragèdia, mentre que el president no ha volgut entrar en polèmica per respecte a les víctimes.
Ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicase solo a la reconstrucción. Señor Sánchez, ¿piensa decir la verdad mañana en la comisión de investigación del Senado?
En una democracia parlamentaria, evidentemente, el gobierno tiene que rendir cuentas. Siempre lo he hecho, pero creo, señorías, que hoy no es el día. Hoy es el día para la memoria de las víctimas y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas.
Tres nous equipaments centraran el pla de transformació del barri de la mina de Sant Adrià del Besòs.
Es tracta d'una residència per a gent gran, una escola bressol amb 100 places i el Centre Internacional de Lluites Olímpiques. A més, el pla avança 2 anys l'enderroc de l'edifici Venus, que es farà el 2028.
Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Això ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Aquest és un barri, com tot barri de Catalunya, amb ordre, amb llei, amb convivència. Però, segon missatge avui, és un barri on el govern de Catalunya hi inverteix. Avui presentem un pla per fer una residència per a la gent gran, per fer una escola bressol, com a mecanisme d'integració i com a mecanisme d'ascensor social, i per fer habitatge protegit.
En cultura, una dotzena de municipis metropolitans acolliran les representacions de la 9a edició dels Rebels, el Festival de Teatre Jove.
Que es farà del 3 al 21 de novembre, amb el focus posat en temes com la identitat i el gènere, la salut mental o el consentiment. Carme Tiers és la directora del festival.
Com que moltes vegades la programació es nodreix de la creació jove té aquesta característica últimament, com a mínim, no? de tirar molt del que és l'autoficció, de buscar el seu entorn, les temàtiques de les que volen parlar, i això fa que també la creació i el públic puguin tenir uns interessos comuns.
I en esports, Toni Castro, 5 equips catalans disputen aquest vespre la primera eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol.
El centre d'esport Sabadell està lluny del Poblense a Mallorca al minut 75 de partit. Poblense 1, Sabadell 1. A les 8, d'aquí mitja horeta, l'Atlètic Sant Just juga a l'estadi municipal de l'Hospitalet contra el Mallorca de la primera divisió i el Sant Andreu juga a casa, el Narcís Sala contra el Terol. I a 8:45 tenim duel català, Reus-Europa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una nova traca de pluges està arribant des de les comarques de Ponent i de l'Ebre i ja en aquests moments també acaba plovent a molts indrets de la Catalunya central, sud de Barcelona i el Camp de Tarragona. Estem parlant de pluges que són més aviat minces, d'anar fent, no pas tempestes fortes, més o menys com han anat plovent al llarg de les últimes hores, que hem tingut registres d'aigua que en alguns racons, sobretot al Prepirineu, que s'han atensat als 10 o 12 litres per metre quadrat. Encara fins aquesta mitjanit, molts núvols i aquestes pluges que sobretot cauran a les comarques del Prepirineu, les del Camp de Tarragona i també la Catalunya central. I en vista el dijous el que ens quedarà és molta humitat, per tant, sobretot, molta boira matinal, especialment a les comarques interiors, moltes més clarianes a l'Alt Pirineu i també cap a les comarques de Girona. Durant el migdia del dijous apareixeran algunes nuvolades al voltant del Camp de Tarragona o sud de Barcelona amb alguna gotellada, molt poca cosa. En general, demà, amb una temperatura que a la tarda serà un plet més suau que avui. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La veritat és que parlem gairebé d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. La tarda ha estat relativament tranquil·la, sense grans incidències, sense grans sorpreses, i ara ja està baixant molt ràpidament el volum de circulació. Bàsicament, ens quedaria a l'àrea metropolitana de Barcelona, la Ronda de Dalt. Aquí sí que és cert que encara parlem de trams d'aturades destacats, en sentit Besòs, és a dir, anant cap on dus la Trinitat, i a l'extrem sud, a la B23, hi veiem retencions d'entre 1 i 2 quilòmetres a la zona d'Esplugues de Llobregat, d'entrada a Barcelona. Això, com et deia, és el darrer tram de l'autopista B23 d'entrada a Barcelona. Però vaja, en general, situació ja tranquil·la en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ho dèiem en titulars, familiars de les víctimes mortals de la Dana han increpat Carlos Mazón amb crits d'assassí a l'inici i al final de l'acte.
Des de les 6 de la tarda, la Ciutat de les Arts de València acull el funeral en record de les 237 víctimes mortals que va provocar la Dana a tot l'estat espanyol. És un acte laic amb més de 800 persones, presidit pels Reis d'Espanya i acompanyats pel president del govern, Pedro Sánchez. Un funeral marcat també per la ràbia, el dol, la indignació i la polèmica presència del president de la comunitat, Carlos Mazón, que aquest matí ha declarat aquest 29 d'octubre dia de dol oficial en record a les víctimes en una declaració institucional en què ha admès deficiències en la gestió de la catàstrofe.
En qualsevol cas, anem a saber com s'ha desenvolupat aquest funeral d'estat on, com dèiem, hi ha hagut crits contra Mazón a l'inici i al final de l'acte. Mar Dalmau.
Aquest és el moment en què diversos familiars de les víctimes han escridassat i insultat el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a qui les associacions de víctimes ja havien advertit que no volien que assistís al funeral d'estat. En canvi, l'entrada de Felip VI i Letícia, a qui l'any passat van llançar fang i objectes, s'ha produït entre aplaudiments. En l'acte s'ha guardat un minut de silenci, s'han interpretat diverses peces musicals i s'han llegit els noms de les 229 víctimes del País Valencià, les 7 de Castella-La Manxa i la d'Andalusia. El rei Felip ha expressat el seu condol per les 237 morts.
He intentado ponerme en vuestro lugar. Imaginar qué os podía decir. Y no existen las palabras perfectas, solo sé que hay un sentimiento de dolor sincero que me une, que nos une a vosotros, a familiares, amigos y seres queridos, y que os acompaña con todo cariño en vuestro duelo.
També han parlat els familiars, com la Virgínia Ortiz, que ha criticat la mala gestió en la prevenció d'inundacions.
Las inundaciones son el espacio natural que más muertes provoca. Pero no fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber, a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes.
Tot plegat en un acte emotiu, ple de dolor, però també d'indignació entre els 600 familiars de víctimes de la Dana.
Moltíssimes gràcies, Marc. I a aquesta hora també protestes davant la seu del Partit Popular a Barcelona per denunciar la gestió de Carlos Mazón de la Dana. Esplugues Televisió, Pep Cullell, bona tarda.
Bona tarda, centenars de persones continuen ara encara davant de la seu del Partit Popular aquí a Barcelona, on hi ha un clar i únic objectiu, que seria el president de la Generalitat, Carlos Mazón. Reclama que se'n vagi directament de la Generalitat i també que el volen veure assentat davant del Banc dels Acusats. Li han criticat la gestió que va fer durant la vaga i han assegurat que no té la capacitat per liderar la reconstrucció, com afirmava el mateix president valencià. Els manifestants han assegurat que senten molta ràbia i indignació de veure com una persona que porta 229 víctimes a les seves esquenes es manté encara amb impunitat al capdavant del govern valencià. S'ha guardat també un minut de silenci i fins i tot hem sentit alguna consigna contra l'Ani Cirera, el portaveu del Partit Popular d'aquí a Barcelona, a qui se li ha recordat la seva amistat amb el mateix Mazón.
Moltíssimes gràcies, Pep Cullell, des de Barcelona. Protesta, doncs, contra la seu del PP, també crits contra Carlos Mazón en aquest funeral d'estat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
I el primer aniversari de la Dana ha coincidit amb un nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo al Congrés dels Diputats, el primer des del trencament de l'acord d'investidura entre Junts per Catalunya i el PSOE. Ha estat en la sessió de control el govern espanyol, que ha començat amb un minut de silenci en senyal de record per les víctimes. Jordi Casino.
El líder del Partit Popular ha tornat a acusar el president espanyol de mentir constantment i li ha preguntat si demà el Senat pensa dir la veritat. Unes acusacions a les que Sánchez no ha volgut respondre, tot considerant que avui és un dia de dol.
Ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicase solo a la reconstrucción. Señor Sánchez, la pregunta de hoy es retórica. ¿Piensa decir la verdad mañana en la Comisión de Investigación del Senado o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez?
En una democracia parlamentaria, evidentemente, el gobierno tiene que rendir cuentas. Siempre lo he hecho, pero creo, señorías, que hoy no es el día. Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas.
Pedro Sánchez haurà de comparèixer demà al Senat en la Comissió d'Investigació de l'anomenat Cas Coldo.
Encara en política, ja està en marxa la consulta a les bases de Junts per avalar o rebutjar el trencament de les relacions amb el PSOE.
Uns 6.300 militants de Junts per Catalunya poden votar de manera telemàtica des d'aquest matí fins demà a les 6 de la tarda a favor o en contra de la decisió de la direcció d'aquest partit de donar per acabat l'acord d'investidura amb el PSOE.
Mentrestant, avui al Congrés dels Diputats, el president Pedro Sánchez s'ha compromès a tramitar una proposició de llei de Junts per combatre la multireincidència.
El text estava bloquejat al Congrés des de fa un any perquè el PSOE i Sumar havien ampliat en 14 ocasions el període d'esmenes i el procés estava pendent de l'informe de la ponència. És un dels incompliments que denuncia Junts per trencar. Sánchez ha dit avui que la multireincidència és un dels principals problemes de seguretat a l'Estat.
En clau internacional, Israel ha anunciat avui que reprèn l'alto el foc a Gaza després de deixar més d'un centenar de morts en els bombardejos de les últimes hores.
Entre els quals hi ha 34 menors i 9 dones, segons xifres dels dipòsits de cadàvers i la defensa civil palestina. A mig matí, Israel ha anunciat que aturava els bombardejos, tot i advertint que respondrà amb fermesa a qualsevol violació per part de Hamas.
Preocupació també a Cuba per l'arribada de l'huracà Melissa després d'arrasar Jamaica al seu pas.
El Melissa es continua considerant de màxima perillositat, fins i tot més que el Katrina, tot i que s'ha rebaixat 2 punts la intensitat a l'escala Saffir-Simpson les darreres hores. De moment ha deixat 9 morts al Carib i Centroamèrica, 3 dels quals a Jamaica, ha causat inundacions i ha destrossat tota mena d'infraestructures al seu pas.
Notícies en xarxa.
En clau de salut, el Consorci Sanitari de Terrassa ha presentat aquest dimecres el seu Pla Estratègic 2025-2028. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
El Consorci Sanitari de Terrassa enceta una nova etapa dirigida per un nou pla estratègic, un full de ruta que dirigirà les actuacions del centre durant els propers 4 anys. L'objectiu està clar.
L'atenció sanitària basada en el valor, que el que pretén és aconseguir resultats que siguin rellevants per les persones. El que hem definit són línies d'actuació, 4 eixos.
La primera línia vol transformar la relació amb la ciutadania i amb els pacients.
Perquè avui en dia les persones tenen expectatives diferents, tenen altres necessitats i esperen ser més actius.
El segon eix posa el focus en els professionals i el tercer en l'organització interna del centre. I com a quarta línia, el CST vol acostar-se al territori. El pla estratègic pretén que els usuaris rebin una atenció òptima.
I el que pretenem és que les persones siguin ateses a tot arreu sense la sensació de fragmentació de l'atenció.
Un pla que s'ha creat gràcies a la participació de més de 300 persones.
També en l'àmbit sanitari, el Banc de Sang i Teixits fa una crida a augmentar les donacions de cordó umbilical fins a arribar a les 1.500 aquest any per remuntar la davallada que hi ha des de fa un temps. Faran una prova pilot a la maternitat de Mútua de Terrassa, on tècnics del Banc de Sang s'encarregaran de la recollida. Maite Polo.
La sang del cordó umbilical té unes propietats úniques. És rica en cèl·lules mare i tots els components es poden aprofitar per fer tractaments i salvar vides. A banda dels càncers de la sang del cordó serveix per a molts altres usos. Ho explica Jesús Fernández, director del Banc de Cordó, que compleix 30 anys.
Avui en dia podem extreure plasma ric en plaquetes per fabricar gel que apliquem en pomada per malalts que tenen úlceres cròniques i de difícil curació, com per exemple els malalts que tenen peu diabètic. També ho hem aplicat en nens que tenen una malaltia que es diu pell de papallona o epidermiolisis bullosa, que és una malaltia genètica que provoca una fragilitat extrema en els nadons, apareixent butllofes simplement amb el tacte.
La sang del cordó umbilical també es pot aplicar a l'artrosi de genoll, les úlceres per peu diabètic i alguns problemes d'infertilitat, per exemple. A Catalunya es pot fer la donació de cordó a 23 hospitals. Els responsables mèdics asseguren que és una pràctica completament segura per al nadó i la mare.
I 14.000 persones han estat ingressades per ictus el 2024 a Catalunya i la meitat han recuperat l'autonomia al tercer mes. Són les últimes dades facilitades per Salut i que coincideixen amb la celebració avui del Dia Mundial de l'Ictus. Anna Ruiz.
Escurçar temps implica reduir el nombre de morts per ictus i també reduir les possibilitats que el pacient pateixi seqüeles. El Codi Ictus coordina recursos i situa el ciutadà en el centre d'aquest operatiu. La informació per identificar els símptomes pot resultar clau. La infermera Mar Escudero és també coordinadora tècnica del SACOS.
Es funciona com una cadena on la ciutadania té un paper clau com primera baula d'aquesta cadena per poder identificar i fer l'alerta immediata al 112 o al 061. Un ciutadà pot identificar una persona que té un ictus, detectant que aquesta persona no pot parlar bé, veient que no pot moure un braç o una cama o que quan riu la sonrisa no és simètrica.
Durant el 2024 es van activar més de 8.000 codis ictus. El temps mitjà fins al tractament és de 88 minuts.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Prop de 180.000 treballadors del sector del metall de la província de Barcelona estan cridats avui i demà a la vaga. Denuncien que la negociació del conveni del metall està estancada i que la patronal proposa un acord de mínims. Els treballadors volen garanties pel poder adquisitiu i millors condicions.
El secretari general d'Indústria de Comissions Obreres de Catalunya, Josep Rueda, denuncia que la patronal vol reduir directament a la meitat els possibles increments que s'arribin a pactar. Són declaracions a la xarxa.
Nosaltres el que reclamem, evidentment, són millores en les condicions econòmiques dels treballadors del sector i també demanem una reducció de jornada per a aquest sector que mai ha tingut una reducció de jornada. La patronal, en tot cas, vol d'entrada, amb els increments que siguin capaços de poder negociar, fer una compensació i absorció directa ja del 50% d'aquests increments.
Els vaguistes estan protagonitzant talls de trànsit durant aquest dimecres. Aquest matí han tallat alguns dels principals accessos a Barcelona. És el cas de la C32 en el punt que connecta amb la B20 a Cornellà de Llobregat, la Ronda Litoral a l'altura de Mercabarna i també els accessos de polígons del Baix Llobregat i el Vallès Oriental. Tot plegat ha provocat cues i retencions a primera hora del matí. També hi ha hagut afectacions a la C55 a Manresa i a la BB-4511 a Santpedor.
També en l'àmbit laboral es desencalla part del conflicte del servei de neteja de Girona els dies festius de Sant Narcís.
Els treballadors de l'empresa Girona Més Neta han arribat a un acord amb la direcció que desencalla el conflicte a canvi de diverses millores laborals. Així tot, la plantilla manté les concentracions previstes a les portes de l'empresa.
I en clau econòmica, la Generalitat vol materialitzar 600 projectes d'inversió estrangera abans de l'any 2030 i arribar a les 10.000 filials establertes a Catalunya i, a més, es proposa generar 45.000 llocs de treball.
Són objectius marcats a l'estratègia de captació d'inversió estrangera 2026-2030 que el govern ha presentat avui al món empresarial i municipal.
Mont Carvajal.
Aquesta xifra, 6.000 milions d'euros d'inversió forània i 45.000 llocs de feina en 5 anys, suposaria un augment del 60% respecte a ara. Són objectius del govern que per primera vegada ha presentat al món empresarial i municipal. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha fet una crida als alcaldes a col·laborar per aconseguir-ho.
Sou, ens acompanyeu molts alcaldes, són els que no estan aquí, senzillament claus i fonamentals per tirar endavant aquests projectes de captació d'inversió estrangera. Cal coordinar esforços, agilitzar permisos, crear ofertes, creuar ofertes i demandes i de forma molt especial mobilitzar el sòl industrial que necessitem per ubicar aquestes captacions.
El govern compta amb 400 projectes potencials. D'aquests, 150 han dit que invertiran i seran, doncs, una realitat. Una quarantena s'instal·laran fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.
En territori, el Pla de Futur i Transformació del Barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs inclourà la construcció de 3 nous equipaments, una residència per gent gran, una escola bressol amb 100 places i el Centre Internacional de Lluites Olímpiques. A més, el pla avança 2 anys l'enderroc de l'edifici Venus, que es farà ara el 2028. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
A banda de l'enderroc de l'edifici Venus, el pla de transformació inclou la construcció de 3 nous equipaments, així com d'habitatge de protecció social. Tot plegat, una declaració d'intencions del govern català de com vol treballar la vessant urbanística, comunitària i de servei públic al barri. Es tracta d'un pla pressupostat i calendaritzat perquè tota la transformació sigui una realitat al 2030. Això ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Aquest és un barri, com tot barri de Catalunya, amb ordre, amb llei, amb convivència. Però, segon missatge avui, és un barri on el govern de Catalunya hi inverteix. Avui presentem un pla per fer una residència per la gent gran. Avui presentem un pla per fer una escola bressol. Avui presentem un pla, el conseller d'Esports hi ha estat molt implicat, per fer un centre de lluita d'esport, com a mecanisme d'integració i com a mecanisme d'ascensor social. I per fer habitatge protegit.
Un dels punts clau del pla de futur de la mina és l'acceleració de l'enderroc de l'edifici Venus, al qual es destinaran més de 53 milions d'euros.
En cultura, un total de 12 municipis metropolitans acolliran les representacions de la 9a edició del Rebels, Festival de Teatre Jove, que es farà del 3 al 21 de novembre. Enguany, les obres posen el focus en temes com la identitat i el gènere, la salut mental o el consentiment. David Navarro.
Barcelona, Manresa, Granollers, Cardedeu, Sabadell, Canovelles, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Viladecans, l'Ametlla del Vallès, Montcada i Reixac i Cornellà acolliran la programació dels Rebels. Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig serà l'obra que inaugurarà el festival a la Villarroel. Un bon exemple de les temàtiques que protagonitzaran la trobada, com a Pareu de Parar-me, al Teatre Auditori Camp Pelots de Canovelles, que gira al voltant del racisme institucional, o Iceberg, al Teatre Auditori de Cardedeu, que aprofundeix la salut mental. La directora del festival, Carme Tiers, destaca que Rebels s'arrela en l'actualitat.
Com que moltes vegades la programació es nodreix de la creació jove té aquesta característica últimament, com a mínim, no? de tirar molt del que és l'autoficció, de buscar el seu entorn, les temàtiques de les que volen parlar, i això fa que també la creació i el públic puguin tenir uns interessos comuns.
A més de les representacions, els Rebels també programa un taller de teatre musical amb Mireia Morera i un altre de físic amb Sol Picó. Una altra de les cites destacades serà el Rebels Aposta, una fira professional de teatre que es farà a la Nau Ivanov de Barcelona.
I a aquesta hora també s'està celebrant l'acte de commemoració del 40è aniversari del Termcat. Allà hi tenim la nostra companya d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Bona tarda.
Molt bona tarda. Un acte de celebració que ha començat a les 6 de la tarda amb el podcast Paraules Habitables. De fet, fet per aquesta mateixa casa, la xarxa de la mà de la periodista Anna Morgades. Amb tot això, l'acte ha comptat amb la presència i també les paraules del director del Termcat, de la presidenta d'Estudis Catalans i del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. Són 40 anys, per tant, del Centre de Terminologia, que va néixer amb l'objectiu de garantir que el català es pugui fer amb normalitat en els diferents àmbits de la nostra societat en tots els territoris de parla catalana. Així, el CERCAT arriba al 2025 amb 11.000 termes normalitzats, 220.000 consultes ateses i 193 diccionaris de diversos àmbits d'especialitat. Com a curiositat, hem de dir que el primer terme acceptat pel centre va ser peeling. Amb tot això, aquest 2025, TermCat arriba als 40 anys, però amb la voluntat, evidentment, que en celebri molts més.
Moltíssimes gràcies, Clàudia, des d'Esplugues Televisió.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espart Girona acaba de guanyar de 25 punts, 65-90, el partit d'Eurolliga a la pista del Gdynia polonès. Per tant, les gironines sumen 8 victòries consecutives, 4 a la Lliga i 4 a Europa. Encara en bàsquet, a l'Eurolliga masculina, el Barça va guanyar al Palau contra el Milà, 74-72. Els italians van dominar la primera part, però la bona actuació de Clyburn, Satoransky, Panther o Vesely va capgirar el marcador pels Blaugrana. L'entrenador Joan Peñarroya valora el retorn del camí del triomf després de dues derrotes consecutives.
Sortim al tercer quart i amb l'embrancida dels dos últims triples del segon quart i fem un quart bo amb atac, amb l'encert que no hem tingut al llarg del partit, i un darrer quart molt igualat, en el que anàvem 2-4 punts a dalt, però cap dels equips ha tingut encert.
I encara en bàsquet europeu, el Baxi Manresa rep a 3:15 al Nou Congost el Başakşehir d'Istanbul, líder invicte de l'Eurocup. Els manresans buscaran allargar la ratxa de 3 victòries consecutives a Europa. I en futbol, estem molt pendents aquest vespre de la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Tenim el Centre d'Esport Sabadell jugant al camp del Poblense, minut 97, a punt de finalitzar. Per tant, de punt de marxar la pròrroga amb l'empat Poblense 1, Sabadell 1. I ara a les 8, l'Atlètic Sant Just rep a l'estadi municipal de l'Hospitalet el Mallorca de primera divisió i el Sant Andreu juga al Narcís Sala contra el Terol. I d'aquí a mitja hora, 2:15, el Reus juga contra l'Europa. Escoltem l'entrenador reusenc Marc Carrasco.
Volem portar el partit amb nosaltres, ens interessa, volem connectar ràpid amb el públic i volem disfrutar-ho competint. Més enllà de tot això, doncs volem donar-li l'oportunitat a la gent i a la ciutat d'estar amb un nou sorteig de Copa, doncs perquè creiem que s'ho mereix.
A la Lliga Guerreres Iberdrola d'handbol, el CAC 7 Balomano Granollers juga 2:15 al Palau d'Esports contra el Lanzarote, últimes classificades. Per tant, bona ocasió per les vallesanes per sumar la victòria escapada a la part baixa. A la Champions masculina de waterpolo s'està disputant la segona jornada de la fase de grups, l'Ali, i tenim la derrota del Keio Club Natació Sabadell, que ha perdut a la piscina del Hannover 16-14.
Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin bona nit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
No recuerdo nada de ayer. Me supera la confusión. Me doy cuenta que me duele. Te acabé. Está mutón. No bajar a desayunar, tostaditas en la fondue, no me quedaré a cenar, diles que no pienso ir. ¿Sabes qué? Me lo pasé fenomenal, y no sé si todo llegó a suceder, o si fue una experiencia paranormal, que soñé, se me puso el mundo al revés, al revés, al revés, al revés, al revés. Estaba todo el mundo al revés, al revés, al revés, al revés, al revés.
no puedo disimular las arrugas de la vejez, pero no me pienso poner esas cremitas de San Juan. Ya no necesito escuchar las historias del ambigú. Ya no me apetece escuchar viejos momentos que estabas tú. En conclusión, por fin me decido a bajar. Abandono la habitación. No sé portar este tremendo resacón. ¿Sabes qué? Me lo pasé fenomenal. Y no sé si todo llegó a suceder o si fue una experiencia paranormal. Que soñé, se me puso el mundo al revés. De revés, de revés, de revés, de revés. Estaba todo el mundo al revés. De revés, de revés, de revés, de revés. Estaba todo el mundo al revés.
La xarxa de comunicació local.